Bé, doncs avui és el primer dilluns de la temporada que conté aquest Sant Cugat a fons del 2017-2018 i, per tant, el saludem perquè és el dia de l'estrena en aquest nou curs, tot i que són vells coneguts. Són els components del Núvol, els ja habituals, que ens van acompanyar durant la temporada passada, el Guillem i la Irene. La Irene i el Guillem, molt bon dia als dos. Què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia a tothom. Molt bé, Carme.
I amb novetats, perquè hem incorporat un nou fitxatge, no? Ho podríem dir així?
Sí, una nova incorporació que avui ja ens acompanya, que és el Marc Ledesma.
Bon dia a tots.
Molt bon dia, quina potència, per començar, Som a dilluns, us estreneu i ja veig que veniu amb les piles carregades. Però no hi haurà grans canvis més.
No, aquesta temporada seguirem amb la fórmula de temporada passada. Farem fenòmens, farem recomanacions, tendències a les xarxes i recordar que ens podeu seguir al nostre perfil d'Instagram, que és on anem actualitzant tot el que anem fent al llarg del curs.
Molt bé, i per no perdre els vells costums, continuem fent un recordatori del contingut que tindrem en el programa d'avui, no?
Doncs sí, avui, com sempre, us portarem un fenomen, que és l'entrevistat del dia, després tenim les tendències a les xarxes, el més sonat també una mica en tot l'estiu, i després les recomanacions d'oci pels joves de Sant Cugat.
Molt bé, doncs de seguida coneixem el nostre primer convidat.
Molt bones, Núvols. Avui tenim amb nosaltres el primer fenomen de la temporada, l'Albert Vilarroia. Ell és un jove santcugatenc que fa cosa d'un any va prendre la decisió de deixar la vida que portava i començar un viatge amb l'objectiu de fer la volta al món caminant. Ara, però, és a Sant Cugat temporalment repensant el viatge, que tornarà a reprendre aquest mateix setembre. Benvingut, Albert.
Hola, molt bones, Guillem. Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Què t'ha dut a fer aquest viatge tot sol i no acompanyat? Es tracta d'un repte personal?
A veure, jo crec que els aprenentatges que s'aprenen en la solitud estan una mica corromputs amb la presència d'altres persones. Sí que pots assolir un viatge acompanyat, una llibertat, un cert grau d'independentisme, etc, però el més important, el que vull remarcar, és bàsicament aquest grau, aquest aprenentatge que es du a terme d'estar en tu sol, els teus pensaments dia a dia, i només estàs tu, el paisatge, i ja està. Sí que durant una part vaig dur un company de viatge, quan vaig travessar a Brasil, vaig estar compartint el viatge amb el Pierre, un noi francès, però la gran major part del viatge, és a dir, dels 12 mesos, 11 mesos, els he passat viatjant sol.
Però també viatjar sol comporta molts riscos. Tenies por de viatjar sol? O com gestiones tu mateix la solitud i els riscos?
A veure, un dels grans aprenentatges és valorar les capacitats que tens en funció dels estímuls que et venen de l'exterior i com et pots enfrontar en el que et ve al davant. És a dir, tu t'has d'autovalorar en cada moment, sabent si això és possible, si no és possible, fins a quin grau ets capaç de fer-ho o fins a quin grau has d'abandonar la tasca. Vàries vegades m'ha passat d'irresponsabilitats per part meva, en els quals he acabat tenint cert perill, però sempre ha sigut més que res per una negligència i un desconeixement meu, més que dels factors ambientals.
En entrevistes anteriors m'has dit que vas marxar fugint de la rutina i en busca de canvis. Ara que ja portes una etapa d'aquesta aventura, com valores aquest nou estil de vida que portes i com veus l'antic Albert que eres abans de marxar respecte ara?
A veure, la principal qüestió és que ara mateix tinc una distància amb la realitat del que és el poble. Em trobo bastant allunyat del que ve ser tots els meus cercles anteriors, però el que és el dia a dia, el que és tot això, es comporta igual. Sí que he après molt, he conegut moltes persones, he tingut moltes vivències, etc, però jo crec que l'Albert no canvia, és la mateixa persona que amb unes experiències posteriors, amb unes experiències diferents, per dir-ho així. El problema està que la realitat que he tingut durant aquest any ha estat molt, molt diferent a la que tenia aquí. I aleshores comporta uns canvis, òbviament, en el que és la meva persona.
Albert, deixa'm que et pregunti per la teva edat.
Jo tinc 21 anys.
21 anys. I aquesta idea de viatjar sol l'havies tingut anys abans o és una idea recent? Ho dic perquè el tema de l'edat crec que també pot ser important, no?, a l'hora de prendre una decisió com aquesta.
Sí, 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 el tema de l'edat, bàsicament, jo de viatge només he conegut una sola persona més jove que jo viatjant, en un estil semblant, però les experiències sol, ja vaig començar als 18 anys, me'n vaig anar a creuar els Pirineus, i aleshores d'allà vaig tornar a la rutina normal i corrent, però ja la primera experiència en solitud ja vaig veure que no era el meu, que era el meu estil i era el que volia perseguir. I aleshores aquests anys aquí vaig estar estudiant física, la qual vaig trobar molt interessant, però que vaig veure que no era el que m'havia de comportar en futur, bàsicament.
Has parlat del Pierre i d'altres persones que has conegut al llarg d'aquest viatge. Hi ha alguna que t'hagi marcat especialment?
A veure, sí, sí, sí. Hi ha dos nois francesos amb qui vaig creuar la part d'Ushuaia Porvenir, que són dos pobles dintre de la Terra del Foc, que van ser molt importants per mi, perquè vaig començar el que és el viatge estrictament caminant i només caminant amb ells, els quals em van ensenyar gairebé tot del que sé de muntanya. Vam creuar glaciers junts, ho vam passar molt malament junts, ho vam passar molt bé junts també, però l'experiència va començar amb ells. Després hi ha diverses persones en tot el viatge que sempre se t'apropen més o et donen una mà en els moments que més ho necessites. Aleshores, aquestes persones són les que més t'hi apropes emocionalment. Més t'hi apropes, sí. N'hi ha bastantes, i no podria remarcar només una sola persona. Per exemple, la persona que em va donar feina a Bariloche quan vaig estar parat va ser molt important per mi, perquè en aquell moment no tenia res, bàsicament. Només tenia la motxilla i ja està. I em va donar feina i mira, ara som amics i perfecte.
Quan dius fer la volta al món, vols dir cada país, cada capital, en què et bases per fer la selecció o planificació del teu viatge?
A veure, el meu viatge no es defineix per una ruta en concret, sinó que es defineix per els llocs que jo vull veure. I aleshores els vaig definint a mesura que vaig avançant, i bàsicament el viatge consta de sortir des d'Ushuaia a afinar-me'n fins a Alaska, caminant, és a dir, creuar tot Amèrica, d'Alaska creuar Rússia, anar-me'n al Japó, perquè sempre he tingut una inquietud personal amb el Japó, Corea del Sud, Xina, Mongòlia, creuar tot Mongòlia, baixar al Nepal, i allà segurament començaria un segon projecte que tinc, que és anar-me'n amb canoa des de Calcuta fins a Nova Zelanda, i després segurament reprendria el que és la volta al món caminant fins a arribar a casa.
Uh-huh. Abans has comentat que vas estar parat i que et van haver de donar feina i que només tenies la motxilla. Podria ser aquesta la situació més crítica o difícil en què t'has trobat, o si no, quina hauria de ser? I has hagut de repensar els teus plans inicials?
He hagut de repensar els meus plans inicials, sí, definitivament sí. Jo tenia una idea del que seria el meu viatge i bàsicament les dues setmanes vaig tenir una experiència, em vaig quedar 4 dies sense aigua, en el qual vaig haver de passar les 1000 peripècies, estar enmig de la selva, sol, i allà vaig decidir que començava a fer dit per dintre de Brasil. Aleshores, hi ha hagut diverses experiències bastant més fortes que quedar-se sense feina, quedar-se sense res, perquè saps que sempre algú t'ajudarà, sempre algú et donarà una mà, sempre hi haurà una solució. Però no, definitivament no. Definitivament no.
Llavors, en algun moment t'has plantejat tirar la tovallola, deixar-ho tot? O sempre t'has mantingut ferm?
A veure, el que és la idea de fer la volta al món caminant és una idea molt simple, perquè portem caminant tota la vida, però el que és molt complicat és el tema aquest de mantenir la idea, de mantenir-la pas a pas, pas a pas, pas a pas. Bàsicament el que és més complicat és el tema de, com es diu, de ser psicològicament independent. En molts moments de solitud t'has d'enfrontar tots els problemes, t'has d'enfrontar tu a totes les situacions, i òbviament hi ha certs moments on la idea de llançar la tovallola se t'apareix. Però no. Tinc molt decidit que aquest és el meu projecte de vida i seguir-lo endavant.
Bueno, una mica es posa a prova l'esperit de superació de cadascú, no?
Sí, 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 exacte, exacte.
I de la motxilla que portes a sobre, que has dit, ens podries dir 5 coses imprescindibles que portis tu en el teu viatge?
Sac de dormir molt, molt bo. Porto un sac de dormir per al voltant de menys 25, menys 30, és a dir, no passo fred. La tenda per quan plou és indispensable. L'abric, he passat molt, molt, molt de fred i gràcies a aquest abric me n'hem sortit de totes. I després les sabates de muntanya són indispensables. Ja me'n queda una. Suposo que afegiria el ganivet. El ganivet ha sigut bastant, bastant essencial.
I què és el que més has trobat a faltar de la teva vida aquí a Sant Cugat, si és que has trobat a faltar quelcom?
A veure, què he trobat a faltar? Jo posaria... Una de les coses que he trobat molt a faltar és el companyerisme dintre de l'equip d'en vol. L'he trobat molt, molt a faltar, és una cosa que realment m'omplia els dia a dies. També he trobat a faltar la noia amb qui estava, aquí, abans de marxar. La família en certs moments, però jo crec que són més situacions que no el dia a dia. Tu el dia a dia estàs fent coses i te n'oblides del que eres abans, de totes les persones que portes dintre de la motxilla, etc. Jo crec que és més anar tirant, i en algun moment sí que trobes a faltar una persona, és una situació més aviat.
Hem d'aclarir, potser, perquè ho ha dit l'Albert, que trobava a faltar el companyerisme de l'equip d'en vol, i és que tu jugues amb l'equip d'en vol de Sant Cugat, no?
Sí, jo jugo, bueno, jugava a l'equip d'en vol de Sant Cugat, ara només vaig entrenar, per plaer.
D'entre tots els llocs on has estat, hi ha algun que t'hagi impactat especialment, t'hagi agradat, puguis repetir?
A veure, hi ha diversos llocs que si algú va a Sud-amèrica recomanaria. És el Monte Roraima, que és la triple frontera entre la Guaiana, Brasil i Venezuela. És una muntanya plana d'uns 2.000 metres d'altitud, literalment és un mur. Després l'Ensoys de Manarenses, que és un desert que s'inunda per un riu, i després queden tot de piscines al mig, és realment espectacular. De Brasil afegiria a les Catarates d'Iguazú. Després d'Argentina, veure balenes i orques és una cosa molt espectacular. Tota la regió al costat d'Ushuaia és fora de qualsevol paradigma. I després el mar de gel, que és una extensió de gel del mateix tamany que Espanya, que està partint entre Argentina i com es diu, i Xile, és realment una cosa fora del comú. Realment són coses que t'impressionen moltíssim, i poder-hi viure i dintre ja és un espectacle.
En un futur tens previst fer una pausa per anar a treballar als països nòrdics per tal de recaptar més diners i seguir amb el viatge arreu del món. No et fa por parar massa temps i deixar-ho córrer o acostumar-te a l'estabilitat de l'estil de vida que portem nosaltres?
Tinc molt clar que aquest no em passarà, bàsicament perquè sóc molt inconformista amb el meu dia a dia. És a dir, jo si me'n vaig a dormir i no penso, ostres, avui has viscut, has actuat en relació amb els teus pensaments, jo no em quedo satisfet. Aleshores, sincerament, no crec que això m'arribi a passar, però, a veure, sempre és una opció a trobar un lloc ideal, quedar-s'hi, i t'acabes quedant per tota una vida i acabes visquent una vida, que en el fons és del que es tracta, no?
Molt bé, doncs ens queda saber, ara el tenim aquí a Sant Cugat, però ens queda saber si ja tens data per tornar a marxar?
No. Normalment el tema del temps no el porto molt bé, bàsicament perquè és quan jo ho sento, quan jo crec que me n'haig d'anar, quan jo veig que és el moment de fer un canvi, és quan efectuo els canvis a la meva vida. I és bàsicament quan jo ho senti. No em fico el límit de temps perquè això comporta un estrès, comporta viure d'una manera en la qual no estic d'acord, bàsicament.
Mm-hmm. Molt bé, deixa'm que pregunti aquí als companys del Núvol si després de l'entrevista us han vingut ganes d'emprendre un viatge d'aquest estil.
A veure...
Ai. Tu quines coses et portaries a la motxilla, Irene?
No, és que tinc sempre
un neceser
que és una motxilla a part i la maleta després, saps? Però no, a mi realment de tots els llocs que he dit, per el que he explicat dels llocs, m'encantaria anar i veure. Ara, caminar, jo em conec i ho sento, no podria, jo mateixa, eh?
Jo crec que tant de temps com ha estat l'Albert tampoc, potser un viatge així, no sé, un mes, alguna cosa així, estaria bé, però tant de temps no em veig amb cor ara mateix, eh?
Comparteixo el punt de vista del Guillem. Un mes, dos, un estiu, està bé, no? Tant de temps.
Que bé que esteu aquí, eh?
Sí.
Massa ben acostumats.
I jo us vull dir que el viatge més o menys em pren uns, al voltant d'uns 10-15 anys, així que... Ah. Amb calma, amb calma.
Encara us ho podeu anar rumiant, eh?
Sí, sí, exacte.
Si voleu, esteu,
un dia venim amb tu.
Com vulgueu.
Molt bé, Albert, doncs moltíssimes gràcies
a vostè
per la visita al Núvol, el primer convidat d'aquesta temporada, i ara hem de continuar. Fes-nos saber, eh, quan marxis.
No hi ha cap mena de problema.
Sí, home, i tant. I ara continuarem amb les tendències, no?, que és l'espai que també teníem la temporada passada. Per tant, molt atents.
Arrenquem aquest curs amb la nostra secció habitual on us portem el que ha estat el més comentat a les xarxes socials. Vídeos de YouTube, la història que ho ha petat a Twitter i molt més.
Comencem amb un vídeo de YouTube que s'ha viralitzat en els últims dies. Es tracta d'un vídeo publicat pel famós canal de YouTube ExCaseros, dedicat a tot d'experiments casolans molt sorprenents. Aquesta setmana han penjat un vídeo on expliquen tres senzilles bromes per fer als teus companys de classe un cop comenceu el curs.
El vídeo de 5 minuts ha corregut per les xarxes socials molt ràpidament. En menys d'un dia ja tenia més d'un milió de visites. Però no tots els seus comentaris són positius. Alguns es queixen de la mala actuació dels youtubers i d'altres que el canal d'experiments està perdent la seva essència.
Així doncs, la polèmica ja està servida. Val tot per tenir likes i més visites? O es poden improvisar els vídeos? En qualsevol cas, el vídeo va arribar al número 5 de tendències a YouTube a Espanya la darrera setmana.
Seguim amb una altra tendència a internet, la història de Manuel Bartual. Aquest autor de còmics valencià va guanyar més de 350.000 seguidors a Twitter en pocs dies gràcies a una història que va anar relatant al llarg d'una setmana. Fins i tot se l'ha batejat com el nou Stephen King.
Després d'una petita prova, va començar a explicar en tuit els fenòmens estranys que li succeïen durant les seves vacances. Un home idèntic a ell, robatoris d'identitat, persecucions, etc. Aquesta història va convertir-se en un relat a temps real, amb vídeos i fotografies incloses, que va tenir enganxat a molts usuaris d'arreu del món.
Dies després, ell mateix va confessar que era un fake i que ho tenia tot planejat des d'un inici. Ara, però, s'obre un nou debat. Hem trobat una nova forma de comunicar i explicar històries? Si voleu recuperar la seva narració, podeu consultar el seu perfil a @manuelbartual.
Per acabar amb la secció, us presentem la nova moda que està circulant a la xarxa Instagram. Ja fa un temps que molts usuaris opten per crear-se un Finsta. Pels que no ho sapigueu, un Finsta és un compte privat a Instagram en el qual s'hi pengen fotografies que només poden veure els teus amics i persones més properes.
Així doncs, en aquests comptes fakes, ara hi ha un nou corrent que consisteix en, durant 27 dies, penjar diàriament una foto sobre aspectes personals de la teva vida. El primer dia has de penjar una imatge del teu millor amic o amiga.
El segon dia, una fotografia de la millor nit de la teva vida. El tercer dia, una imatge del teu esport preferit. I així successivament fins a arribar als 27 dies que dura, i entre els quals s'han de penjar una imatge de la teva parella o una fotografia teva mentre estàs borratxo, entre d'altres.
Què us sembla si anem escampant la boira, Núvols?
Una temporada més, als Núvols som aquí per fer-vos tot de recomanacions pel temps lliure. Com sempre, us portem pel·lícules, sèries, llibres, grups de música i altres propostes culturals que ens ajudin a treure el cap fora dels llibres d'estudi i les biblioteques. Comencem amb un llibre.
El llibre d'avui és Éramos mentirosos, d'Emily Lockhart. Aquesta novel·la narra la història de la Candance, una adolescent de família rica. Durant un estiu, la Candance pateix un accident que li provoca migranyes i amnèsia. Per tant, no recorda què li va passar i ningú de la seva família li vol explicar la veritat.
La història gira sobre els misteris que envolten aquesta rica família. Aparentment perfecta, però amb molts secrets amagats sobre l'accident. És un llibre molt curt, té unes 200 pàgines i us enganxarà la primera. De fet, aquest llibre juvenil ha causat furor a internet i ja s'està parlant de fer-ne una pel·lícula. Està disponible a les llibreries per 14 euros en paper i 9 en format digital.
La sèrie que us portem aquesta setmana és Ray Donovan. Aquesta producció nord-americana va batre rècords d'audiència l'any 2013 i a hores d'ara ja s'han emès fins a 5 temporades.
L'argument té com a protagonista a Ray Donovan, advocat que es dedica a solucionar els problemes dels seus adinerats i famosos clients, però que no pot afrontar els seus propis problemes. Les dificultats comencen quan el pare del protagonista surt de la presó i s'apropa a la família de Donovan sense el seu consentiment.
A més, altres complicacions apareixen a la vida de Ray Donovan a causa dels seus tres germans. Un és drogadicte, el segon és un bastard i el darrer posseeix un gimnàs de boxa. Els capítols duren més o menys una hora i les temporades no tenen més de 12 entregues. De ben segur que us agradarà.
Seguim amb el setè art. En clau cinèfila, avui us volem recomanar la pel·lícula estadounidenca Beautiful Girls de l'any 1996. Està dirigida per Ted Demme i protagonitzada per un repartiment coral on hi trobem actors com Timothy Hutton, Uma Thurman, Matt Dillon o Natalie Portman. Aquest film el podríem classificar dins dels gèneres del drama, la comèdia i el romàntic.
Com sempre, us en farem una breu sinopsi. Timothy Hutton interpreta en Willy, un home de 29 anys que retorna a la seva ciutat natal per tal d'assistir a una reunió d'antics alumnes d'institut. Allà tindrà temps per reflexionar sobre el seu futur i sobre la seva joventut que, de mica en mica, es va acabant.
El dilema que se li presenta és difícil. Ha de triar entre ser pianista o representant de ventes. Alhora, en Willy reconsiderarà la seva relació amb la Tracy, la seva parella. Aquell llargmetratge de 113 minuts va guanyar a crítica i públic pel seu delicat tractament de la nostàlgia. També va aconseguir guanyar el premi a millor guió en el Festival de Sant Sebastià.
Per acabar, us recomanem la recent estrena del famós DJ Avicii. Aquesta és la seva nova cançó, Without You, publicada aquest estiu. El músic va començar la seva carrera musical l'any 2008 i ens va acabar sorprenent amb èxits com Hey Brother o Wake Me Up.
Malgrat tot, el març passat, Avicii va anunciar que faria una pausa en la seva carrera per descansar. Ara ha decidit tornar als estudis per seguir creant noves cançons. Li desitgem molta sort en el seu projecte i a vosaltres, que acabeu de passar un bon dia.
Molt bé, hem improvisat aquí una petita disco, no? Aprofitant aquesta música dance, que encara ens recorda l'estiu, eh?
Sí, té molt
d'estiu. Queden pocs dies, però els hem d'aprofitar. Per cert, heu trobat a faltar els micros a l'estiu o no?
Sí, mono de ràdio ja, sempre.
Teníeu mono. I el Marc com s'ha trobat?
Molt bé, molt a gust amb tots vosaltres.
Sí?
Sí, sí.
Doncs a partir d'ara, més, cada dilluns, al Núvol.
Més
i
millor.
Sí, senyor. Gràcies i ens tornem a trobar d'aquí 15 dies?
Exacte.
Sí, 15 dies. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.